els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
Benvinguts i benvingudes a aquest espai que us acompanya com a secció del Sense Distància els dilluns amb la col·laboració de Càritas Catalunya i amb Montserrat Creus a la coordinació. És l'espai, el racó de la caritat i del servei als més necessitats, de l'amor, en definitiva. Comencem, com sempre, amb el nostre habitual resum de notícies. L'actual president de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, Enric Morist, ha reunit per primera vegada totes les presidències que han estat al capdavant de l'organització. La seu de l'ONCE a Catalunya va acollir aquesta trobada que va servir per reflexionar sobre el full de ruta de la taula amb l'objectiu de connectar prioritats i enfortir el conjunt del tercer sector social. Enric Morist va subratllar que el deure de la taula és ser útils entre tots per a les entitats i defensar els drets de les persones. Així es referia al paper d'una institució que defensa els drets socials a Catalunya i que a través dels seus projectes contribueix a l'enfortiment del sector perquè treballi de manera més eficient, eficaç i innovadora. Actualment la taula representa 37 federacions que aglutinen més de 3.000 entitats socials sense ànim de lucre i fortament arrelades al territori. A la reunió hi van participar aquests presidents de la taula: Joaquim Sabater, Maria Assumpció Vilà, Carles Barba, Àngels Guiteres, Oriol Illa, Franzina Alzina i el mateix Enric Morist. Presidències entre els anys 2003 i aquest actual, el 2024, ara ja 2025. Continua la segona fase del projecte Simbiòtic, un projecte de la taula i Sinergia TIC, així es diu, que impulsa la transformació digital del tercer sector social a través de la implementació d'un CRM. Implementació de Sinergia CRM. L'eina permetrà a les entitats socials fer una gestió integral i eficient de la base social, unificar dades i informació i optimitzar processos per millorar la planificació en l'atenció a la persona i en la presa de decisions a partir d'informacions fiables i actualitzades. Dins d'aquest assessorament i acompanyament a les organitzacions s'ha impulsat una trobada per compartir estratègies, eines i experiències en la implementació d'aquesta Sinergia CRM. La trobada va comptar amb una benvinguda institucional a càrrec dels tècnics que van destacar la rellevància de Sinergia CRM com una eina clau per avançar en la digitalització del sector. També va exposar els objectius principals d'aquesta segona fase enfocada a garantir que les entitats participants puguin aprofitar al màxim les funcionalitats del sistema. Un dels moments més destacats va ser la dinàmica titulada Compartim experiències, avancem plegades, on les entitats van tenir l'ocasió d'analitzar els avenços assolits fins ara i identificar conjuntament els principals reptes que afronten en la implementació d'aquest model. L'activitat va fomentar un espai de col·laboració en què les participants van compartir les seves experiències i van generar propostes innovadores per superar obstacles i maximitzar l'ús de l'eina. La posada en comú posterior va servir per oferir una visió global dels resultats obtinguts durant la dinàmica. Les aportacions de les entitats van permetre construir una perspectiva compartida sobre les necessitats i les oportunitats presents en aquesta fase del projecte, reforçant el sentiment de comunitat i l'aprenentatge mutu. Finalment, Xènia Casanovas, tècnica de Sinergia TIC, va tancar la sessió amb una intervenció inspiradora sobre els elements clau per assegurar l'èxit d'aquesta etapa. Va destacar la importància concretament de disposar d'un protocol clar, un calendari ben definit i un seguiment rigorós per aconseguir una implementació exitosa. Més notícies. El 17 de desembre de 2024 és una data que quedarà marcada com a històrica per al Centre Català de Solidaritat Seques de Càritas. En un acte institucional celebrat a la seu de l'organització es va signar l'aprovació del Pla d'Igualtat de Seques amb la presència d'un representant del sindicat UGT. Aquesta fita culmina amb més d'un any de treball intens i compromès liderat per la comissió negociadora integrada per representants de la direcció, les persones treballadores i la mateixa Unió General de Treballadors, un dels sindicats majoritaris multisectorials. L'elaboració del Pla d'Igualtat ha estat un procés participatiu i transversal en què s'han involucrat activament diferents departaments professionals de l'organització. Des de la seva concepció inicial fins a la signatura final, l'objectiu ha estat construir un full de ruta que garanteixi la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, eliminar qualsevol forma de discriminació i promoure un entorn laboral més just i més equitatiu. Des de SECAS s'entén que la igualtat no és només una obligació legal, sinó també un compromís ètic i social amb les persones que formen part de l'organització. El Pla d'Igualtat de SECAS també respon a objectius que són els de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, sobretot l'objectiu de desenvolupament sostenible 5, que promou la igualtat de gènere i l'empoderament de dones i nenes. Així, el Centre Català de Solidaritat es posiciona com a referent en el tercer sector impulsant bones pràctiques en matèria d'igualtat. La signatura del pla no és el final d'un camí, sinó l'inici d'una nova etapa. Les mesures incloses s'implementaran gradualment entre aquest any i el 2028, amb revisions periòdiques per assegurar-ne el seguiment i l'avaluació. Canviem novament de tema. Més de 500 persones van assistir divendres passat al concert solidari per les víctimes de la Dana a València, celebrat a la Catedral de Tortosa, i del qual vam parlar en el testimoni la setmana passada amb el bisbe Sergi Gordo. Prèviament a l'inici del concert, el degà de la Catedral, Víctor Cardona, va adreçar unes paraules als assistents i va exposar el sentit i l'objectiu de l'organització d'aquest concert. L'arcabisbe de València, Enrique Benavent, en la seva intervenció, també present a l'acte, va manifestar que la celebració d'aquest concert significa molt i que li havia arribat al cor. Benavent, visiblement emocionat, va destacar que aquest acte té un significat molt especial perquè és un gest d'una família amb un membre de la família i que amb la celebració d'aquesta vetllada musical es posava de manifest que els dos bisbats, Tortosa i València, estan units i agraïts, alhora que va agrair aquest gest de germanor i solidaritat cristiana i espiritual. L'arcabisbe de València va demanar que no oblidem les nombroses persones que estan patint per aquests aiguats de l'octubre passat i que va expressar que al darrere de cada història hi ha un drama. Finalment, ha agraït al bisbe de Tortosa, al capítol de la catedral i a Càritas Diocesana que hagin pogut fer realitat la celebració d'aquest concert amb l'Escolania de la Mare de Déu dels Desemparats de València. Per la seva banda, el bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, com a anfitrió, va manifestar que aquest concert responia a la necessitat de mostrar la solidaritat amb les víctimes de la Dana, alhora que posava de manifest l'estreta vinculació de les dues diòcesis. Una catàstrofe que també ha afectat de ple col·legis diocesans, parròquies i moltes famílies. El bisbe Sergi també va dir que aquest és un acte cultural, de cultura i de solidaritat, per seguir vivint la fe, mostrant la solidaritat amb els germans de la veïna diòcesi valenciana. I dirigint-se a Enrique Benavent, va aclarir Sergi Gordo que des de la catedral de Tortosa els asseguren que no estan sols els valencians que els porten al cor des de Tortosa i mostren el seu suport espiritual i també solidari. La recaptació total d'aquest concert ha estat de 6.940 euros, gairebé 7.000, comptant les aportacions amb les entrades i la fila zero establerta amb motiu del concert. Amb l'objectiu de dur a terme una aproximació a l'estat de l'empadronament de les persones acompanyades des de Càritas Salt, al Gironès, durant el darrer any s'ha dut a terme un informe que ha comptat amb la participació d'una mostra representativa de 265 participants de l'entitat. Les dades que s'extreuen del document permeten reclamar la importància de solucions estructurals per abordar les dificultats d'empadronament i garantir el ple accés als serveis i als drets municipals per a les persones més vulnerables. A l'hora d'analitzar les dades, entre altres, cal destacar que una de cada tres persones ateses per Càritas no estan adequadament empadronades al seu municipi, en aquest cas a Salt, o que el 35,8 han patit la sol·licitud de diners per dur a terme l'empadronament per part de persones titulars de l'habitatge, ja sigui com a propietàries o com a titulars del contracte de lloguer. Càritas recorda que l'empadronament és un dret i una obligació de totes les persones que resideixen en un municipi i es converteixen en la porta d'entrada a altres drets reconeguts, com ara l'educació o la salut. L'entitat especifica que no està inscrita en el padró municipal obstaculitza l'accés a drets bàsics, ja que l'empadronament és un requisit per poder gestionar tràmits i procediments necessaris per a la vida ordinària. En aquest sentit, l'entitat esmenta l'article 15 de la llei 7 1985 del 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que estableix que qualsevol persona que visqui a Espanya està obligada a inscriure's al padró del municipi en el qual resideix habitualment. Per treballar en solucions de cara a afrontar aquesta problemàtica, des de l'entitat apunten que la implementació de l'empadronament en domicili fictici o padró social, l'elaboració d'un protocol transparent i la modificació de les condicions d'accés a prestacions són alternatives i també recomana una llei d'empadronament que reconegui les diferents realitats habitacionals i de convivència, així com la unificació de criteris entre els ajuntaments i la província de Girona. A més, Càritas Diocesana de Lleida ha posat en marxa un nou curs de castellà que compta amb la participació d'una quinzena d'alumnes i que funciona des de dimarts passat. Aquesta formació està adreçada a persones en situació de risc social i té com a objectiu principal proporcionar-los eines per millorar el seu nivell de castellà, afavorint així una millor comunicació i integració en la societat. Alhora, el curs busca incrementar les seves oportunitats d'accés al mercat laboral, un pas fonamental per aconseguir una vida més estable i plena. Aquest projecte es desenvolupa gràcies al suport de FSE, més d'Inclusió Social, Garantia Infantil i Lluita contra la Pobresa, que contribueix a impulsar accions dirigides a millorar les condicions de vida de les persones en situació de vulnerabilitat. Càritas treballa amb la convicció que l'aprenentatge d'un idioma és una eina poderosa per trencar barreres i fomentar la igualtat d'oportunitats, reforçant el compromís amb la inclusió social i el desenvolupament humà. Completem aquesta primera part de la veu de Càritas comentant-vos que l'Escola Mare de Déu del Socors d'Agramunt va ser dimecres passat, dia 29 de gener, l'escenari d'una nova edició del projecte educatiu Treballem els Valors de Càritas Diocesana d'Urgell. Aquesta iniciativa, que continua creixent any rere any, reforça el seu compromís amb la formació en valors essencials com ara la sostenibilitat i la solidaritat. Els tallers van ser impartits als alumnes de tercer, quart i cinquè i sisè de primària per Juan José Tenorio, cap del centre de Balaguer, i per Xavier Bonet, coordinador de comunicació i participació, amb l'acompanyament del delegat de Càritas i rector de la parròquia d'Agramunt, el sacerdot Jaume Mayoral. El taller, titulat Teixint un pensament sostenible, va posar en el centre del debat l'impacte ambiental de les nostres decisions de consum, especialment a la indústria tèxtil. A través de dinàmiques participatives, els alumnes van reflexionar sobre la necessitat d'adoptar hàbits responsables que redueixin la petjada del carboni i contribueixin a un món més sostenible. D'altra banda, el taller Jo com tu va abordar la importància de la igualtat i la solidaritat en la construcció d'una societat més justa. Es va presentar la transició del sistema d'ajuda alimentària cap al de targetes moneder, model que permet a les famílies beneficiàries accedir als recursos de manera més digna i més autònoma. També es va subratllar la necessitat de captar fons per a projectes que treballen en la reducció de les desigualtats. Fins aquí les notícies. De seguida, el testimoni. Avui, amb Núria Núñez, tècnica de voluntariat i formació de Càritas Diocesana de Terrassa. Els projectes formatius dels quals ella ens parlarà ara inclouen un canal de YouTube molt interessant, us el recomanem, YouTube de Càritas Diocesana de Terrassa, on el delegat episcopal, el sacerdot Llorenç Segalés, de Sabadell, explica com du a terme aquesta formació i dona moltes eines per al voluntariat a Càritas. De seguida parlem ja amb Núria Núñez. En el nostre testimoni d'avui volem presentar-vos un cicle de formació que va començar divendres passat i que està relacionat amb l'acompanyament. Per conèixer aquesta proposta tenim amb nosaltres Núria Núñez, tècnica de voluntariat i de formació de Càritas Diocesana de Terrassa. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Gràcies. Bé, al gener vostès van publicar el programa de formació per al 2025 de Càritas Diocesana de Terrassa. En què consisteix, en general?
Mira, en general, respon al pla de formació que tenim a la Càritas Diocesana de Terrassa i té diversos eixos. I els que més destacaria serien els d'identitat, a nivell d'organització també, i formació específica. I això és el que trobem concentrat en el programa de formació del 2025. Quan dic això, hi haurien doncs, formació d'aprofundiment, que és on hi hauria marcada aquesta formació que apuntaves ara a l'inici, que vam començar aquest divendres,
sí,
que es centra en com integrar la relació d'ajuda a l'atenció, amb tots els projectes que tenim a Càritas, i adreçada tant per personal tècnic com per totes les persones voluntàries i també persones amb sensibilitat social, que
molt
potser
bé,
no són voluntaris, però que els pot interessar el dia de demà.
Per tant, ben obert, aquesta formació de divendres de l'acompanyament és una part de tot el que és un programa per al 2025. Quin és el format de les formacions? Són presencials? Cal inscripció prèvia?
Mira, específicament per les formacions d'aprofundiment que estem parlant, de la relació d'ajuda, són tres sessions que són pensades, que s'interrelacionen entre elles, són interdependents, i sí que cal inscripció prèvia. Ara bé, és per un tema d'aforament, sobretot. Però sí que és cert que tota persona, si està interessada, encara que no s'hagi inscrit prèviament, pot arribar a participar-ne de la mateixa manera. Sí, sí, sí.
Molt
I és en format presencial, però també les gravem i es pengen al canal de YouTube de Càritas.
Molt bé. Càritas Diocesana de Terrassa, allà al canal de YouTube es pot trobar el contingut de totes les sessions. Bé, com dèiem, i com dèiem també vostè, Núria Núñez, divendres va ser la primera formació d'aprofundiment sobre com integrar la relació d'ajuda en l'atenció. Ens pot comentar una mica què s'hi va treballar i quina va ser la valoració dels participants?
Mira, es va treballar sobretot tot el que és el món de les habilitats socials i l'empatia des de la relació d'ajuda.
Molt bé.
I van participar-hi una vuitantena de persones, sí, sí, d'agents de Càritas.
Molt bé.
Sí, sí.
Doncs, enhorabona. També vostès han iniciat les formacions del Caminem, que en aquest cas faran en diferents dies i en diferents llocs de la diòcesi. Així es diu, Caminem. Ens pot explicar una mica més què vol dir això de Caminem?
Això mateix. A part de l'exercici físic del caminar, que és una imatge que s'ha agafat, el seu origen està d'aquesta formació. Des de Càritas Espanyola es va preparar un material per treballar el que eren les pràctiques d'acollida i acompanyament perquè fossin més properes al nostre model d'acció social. I aquesta formació està pensada, sobretot, arrel dels canvis que s'estan donant a les Càritas parroquials amb els projectes de entrega d'aliments i per ajudar a reflexionar i a trobar nous filons per respondre a les necessitats socials del nostre temps des de les Càritas parroquials. Està pensat en tres sessions complementàries i els farem a diferents punts del territori, dels diferents arxiprestats de Càritas Diocesana de Terrassa.
Molt bé.
I no cal inscripció prèvia en aquest cas. No.
Molt bé.
Tot això, tota aquesta informació la podeu trobar a la nostra web, que és www.caritasdtr.org.
Molt bé.
I allà poden veure l'agenda i poden trobar tota la informació i les dates i els llocs.
Càritasdtr, de Diocesana de Terrassa.org. Encara seguim parlant, ja estem acabant de fet, amb Núria Núñez, tècnica de voluntariat i formació de Càritas Diocesana de Terrassa. Pel que fa al voluntariat, per a quins projectes i per a quins municipis vostès necessiten actualment persones voluntàries? Ens ho pot comentar?
Oh, i tant. Mira, sobretot, ara on hi ha molta demanda són els projectes de reforç educatiu, tant per primària i secundària, a diferents punts del nostre territori. Tant a Granollers, Rubí, Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor, cap al Montseny, també. Formació per, sobretot, especialment dones, amb temes de català i castellà, temes de conversa, sobretot, d'iniciació a la llengua, tant a Granollers com a Sabadell. Acompanyament a famílies, amb espais de criança. També psicòlegs per acompanyar a persones a nivell emocional, no a nivell professional, sinó des de la relació d'ajuda, tant a Sant Cugat com a Rubí i Ripollet, i acompanyament a persones en situació de sense llar. A grans trets serien aquest tipus de demandes, les que tenim.
Les que tenen ara més, que això també de vegades va canviant amb el pas dels temps. I finalment, els oients que puguin estar interessats a oferir-se per fer voluntariat en aquests projectes, què han de fer per contactar amb Càritas Diocesana de Terrassa? A banda d'entrar a la web, hi ha alguna manera més?
Sí, doncs a més d'entrar per la web, com ja has comentat, doncs via telefònica, trucant a la seu de Càritas, i també als diferents punts on hi ha Càritas parroquial també es poden posar en contacte, hi ha referents de voluntariat que de seguida es coordinen amb l'equip de voluntariat de Càritas i ja iniciem doncs, el que seria la relació per poder doncs, vincular-se amb algun projecte si volen ser voluntaris de la nostra entitat.
Doncs molt bé, recordem que Càritas Diocesana de Terrassa té la seu al carrer Duran i Sors de Sabadell i allà es pot buscar el telèfon fàcilment per internet. Moltes gràcies, Núria Nuña, tècnica de voluntariat i formació de Càritas Diocesana de Terrassa. La formació important en el camí per a la sensibilització i l'acció social. Que vagi molt bé i enhorabona per tota la feina que fan.
Moltes gràcies. Adéu-siau.
Anem als apunts d'agenda, com cada setmana. Primer de tot, us invitem a consultar les pàgines web o altres canals de les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya. Com sempre, cada dilluns anem donant a conèixer activitats caritatives de l'Església en l'agenda, en les previsions que podeu seguir des d'aquesta secció, La Veu de Càritas. Aquest dimarts 4 de febrer a les 9 del matí a SAD Fòrum Campus Barcelona, a l'Avinguda de Pedralbes 60, es durà a terme la jornada i la presentació de l'informe Exclusió compartida, viure en una habitació en un context d'exclusió residencial i social. L'informe se centra a analitzar les vivències de les persones acompanyades per Càritas que viuen en habitacions en un context d'exclusió residencial i social. Aquest dimarts i els dos següents, l'11 i el 18 de febrer, de 5 de la tarda a 8 del vespre, al Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231, tindrà lloc un curs bàsic de voluntariat social a càrrec del professorat de l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona. I recuperem altres notícies de l'actualitat caritativa de la setmana. L'espai intergeneracional impulsat pels projectes Joves amb Valors i Grans en Acció de Càritas Diocesana de Lleida continua creixent tant en diversitat com en participació. Aquest espai, on els alumnes voluntaris del Col·legi Episcopal comparteixen experiències amb la gent gran de diverses parròquies, incorpora noves propostes per enriquir l'acompanyament que ofereix. Fins ara, les activitats es duien a terme a les parròquies de Santa Teresina i Santa Maria Magdalena, dos dimecres al mes, on es promovia la connexió intergeneracional a través de les noves tecnologies i jocs de taula. Ara, la parròquia de Sant Pau s'afegeix a l'iniciativa i s'amplia així la xarxa de suport. A més, s'ha incorporat un taller de memòria responent a l'interès manifestat per les persones grans. Els estudiants que coordinen aquestes activitats estan cursant el grau mitjà en tècnic d'atenció a persones en situació de dependència. I Càritas Diocesana de Terrassa ha signat un conveni amb Aigües de Sabadell per col·laborar en el finançament del consum d'aigua dels serveis d'esmorzar i dutxa a la capital del Vallès Occidental, així com al Centre Sara, la llar residència per a persones sense llar afectades pel virus d'immunodeficiència humana, el VIH. Aquesta col·laboració és un exemple de com les empreses poden contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat. Aigües de Sabadell ha destinat més de 20.000 euros aquest any per assumir el cost del consum. Fins aquí la veu de Càritas d'avui.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estat.